Receptes per al benestar. Mai no podràs fugir de tu mateix. Així doncs, per què no intentes conèixer els millors consells per millorar la teva vida i la dels teus amb la psicòloga Rosa Barceló? Receptes per al benestar. Aquest dilluns a les 12:20 a l'hora Mora d'Ebre.
Dilluns, dia 2 de maig, i com cada dos dilluns de mes, no? Cada 15 dies ens visita la Rosa Barceló, la nostra psicòloga de capçalera. Benvinguda, Rosa, un dia més.
Hola, bon dia a tothom. Bon dilluns.
I encetem, no? Les receptes pel benestar, que el dilluns com a que fan una mica més de falta.
A veure... seguint en la línia, no?
Aquest
any, la temporada que ve, veurem com ho farem, però aquest any vam començar la línia de parlar de personatges dins del món de la psicologia i explicar una miqueta algo que ens pugui aportar cada un.
Perfecte. No? I de qui parlem avui, doncs?
Avui parlem d'un senyor que es diu Martin Seligman, que és el fundador de lo que es diu la psicologia positiva, que és la línia que intenta... és lo contrari, no? A vegades la psicologia s'ha enfocat en los problemes, en les dificultats, en los trastorns de personalitat, en les coses que ens fan patir, i ell suposo que d'altres, però ell és un dels fundadors, va dir, i per què no ens enfoquem en les coses bones? Què fa que una persona estigui bé? I busquem, no? Investiguem per saber quines són les coses que ens fan sentir bé, no? I a partir d'aquí va néixer la psicologia positiva. El Martin Seligman és un senyor que va néixer a Albany, Nova York, l'any 42, per tant, segons lo més, té uns 73 o 74 anys, és gran, i és catedràtic de psicologia per la Universitat de Pennsilvània i doctor honoris causa per nombroses universitats del món, entre elles la Complutense de Madrid. És conegut, ja ho hem dit, com el pare de la psicologia positiva i una autoritat en conceptes com la resiliència, és el que fa que les persones davant els obstacles o les dificultats se n'en surtin, no? De la resiliència, ho hem dit, de la indefensió apresa, que és un concepte que ara en parlarem, de la depressió, de l'optimisme i del pessimisme. Ha estudiat aquests temes. Té nombrosos llibres d'educació, per exemple, té un que és Aprenda Optimismo, Los Niños Optimistas, parla d'aquest tema, i un dels últims que és L'Autèntica Felicitat, que va d'això, no? dels temes que parlarem ara. Segons ell, diu que té una missió a la vida i que s'ha dedicat tota la vida i que es pensa morir així, que és millorant, la seva missió és millorar el benestar mental, moral i espiritual de les persones utilitzant els descobriments de la psicologia positiva. Ha enfocat tota la seva vida a l'estudi d'aquests conceptes per a portar-los pel bé de la humanitat, no? Com si diguéssim.
Molt bé.
Llavors, un dels conceptes que el Martin parla és el tema de la indefensió apresa. És un concepte que explica com les persones ens paralitzem, deixem d'actuar i de generar canvis pel nostre benestar davant situacions que ens han resultat o que ens resulten doloroses. Ens inhibim, no? No sabem com ens sortir. És una sensació que fa que tinguem una conducta passiva davant en situacions que podríem canviar-les o podríem resoldre-les d'alguna manera, però al caure en indefensió caiem en la sensació de que no podem fer res, de que no podem tirar endavant, de que no en podem sortir. Seria una miqueta, en paraules planeres, la desesperació, no? Creu que la persona creu que faci el que faci no podrà canviar les circumstàncies o la que la fa està malament, i davant aquesta creença apareix la depressió, la desmotivació, la desil·lusió, la desgana. Aquesta persona arriba un moment en què és incapaç d'ajudar-se a si mateixa. Se donen situacions, per exemple, amb violència de gènere, no? És que no puc fer res, Se donen situacions, per exemple, de mobbing, La persona ha buscat estratègies per ensortir-se'n, però no se n'han pogut ensortir. O jo, per exemple, ho veig en situacions de gent que amb 20 i pico d'anys que està a l'atur i que està sentat allí sense fer res, no? I quan li dius, però mou-te, fes algo, et diuen, però què vols que facis si no hi ha feina? Bueno, no hi ha feina, però si estàs a casa sentat jugant a l'ordenador, tampoc no en trobaràs segur, no?
Clar.
Cau en indefensió. Missatges que es diuen, no? És inútil, no sortirà bé, és massa difícil, no canviarà res, si no hi ha feina per ningú, Estos automissatges que contaminen i fan que no creguem en que tinguem la capacitat d'ensortir-nos o d'afrontar les situacions difícils, i evidentment són molt incapacitants, perquè feina no n'hi ha per ningú, però si em quedo al sofà de casa
segur que no l'aconseguirem.
Que no la trobarem.
No canviaran les coses.
Dos exemples, dos experiments que va fer el Martin per a estudiar este tema de la indefensió, no? Un ho va fer en gossos, en una gàbia, els posava en una gàbia. Ara, més endavant, diu que se n'arrepenteix. No els hi feia passar res als gossos, però bueno, els donava una petita descarga elèctrica innocua i diu que no se sent massa satisfet. Però va arribar a que després se poguessin fer experiments en humans, no se'ls donava descargues elèctriques. Ara ho explicarem, no? Un dels experiments va ser que se'ls proporcionava una petita descarga elèctrica en un gosset que estava en un tancat, no? Innocua, no els hi passava res, però tenien una molèstia, no? I un dels gossos tenia la possibilitat de tallar la corrent amb el morro i l'altre no podia tallar la corrent. ¿Vale? El gosset que tenia control, és a dir, que podia tallar la corrent, el que passava és que tenia energia, se sentia bé perquè ell tenia control, podia tallar-la quan volia. Però l'altre estava nerviós, capcot, i se sentia malament. Entrava una mica en indefensió perquè cada vegada que volia sortir li venia la descarga. No? Les condicions van canviar. Van canviar l'experiment de manera que tots dos gossos amb el morro podien tallar la descàrrega, però el que no havia pogut fer abans continuava capcot i continuava sense provar-ho i sense fer res, és a dir, havia caigut en indefensió. Ara en aquell moment podia tallar la descàrrega, però ja no ho feia, no?
Claro.
Corre per aquestes xarxes un vídeo que està molt bé, d'una mestra que aconsegueix en 5 minuts fer caure en indefensió els seus alumnes de la següent manera, no? Els hi proposa un exercici, que són 3, que són unes lletres desordenades que en un temps limitat han d'ordenar-les per fer una paraula, no? I quan acabeu de fer la paraula, aixequeu la mà, no? Primer exercici, ordeneu, no? I veies que hi havia un grup de la classe, una gent, uns quanta gent, que en seguida aixecava la mà, vol dir, ja he resolt el problema. Hi havia un grup que no se n'en sortia, no? Una part de la classe que no se n'en sortia. I deia, s'ha acabat el temps, deixeu aquí, segon exercici, unes altres lletres desordenades que les havien d'ordenar. El mateix grup, la mateixa gent que la primera la va resoldre en seguida i aixecava la mà, tornava a aixecar la mà en seguida, volem dir que l'havia resolt, i el segon grup no se n'en sortia. Feia, doncs s'ha acabat el temps, tercera paraula, desordenada, que havien d'ordenar, els mateixos que ho feien la primera i la segona vegada, en seguida aixecaven la mà, la resta, l'altre, no se n'en sortia, no? I els hi va explicar, després de parlar com se sentien, els que havien resolt el problema i els que no els havien resolt l'exercici, no? Els hi va explicar que les dues primeres paraules del grup que no se n'en sortia era impossible de resoldre. El del grup que se n'havien sortit eren fàcils, eren paraules que sí que tenia solució, i els altres dos no tenien solució, era impossible que se n'en sortiguessin. Però la tercera paraula era fàcil per tothom. La tercera paraula tenia solució i era fàcil tant pel grup que se n'en sortia com pel que no. Però el grup que no se'n van sortir les dues primeres perquè era impossible, ja havia caigut en indefensió, ja creia que no podia, li va baixar la confiança en les seves capacitats.
Estaven frustrats, clar.
Estaven frustrats i sent fàcil la tercera paraula, no se'n van en sortir. Això és un exemple clar de com podem caure en indefensió. És a dir, creiem que no podem perquè ha hagut en algun moment que no hem pogut i ara ja ni ho provem perquè no creiem la nostra possibilitat de resoldre la situació d'una manera adequada. Veieu que fàcil és a vegades fer insegur a les persones? La bona notícia és que si la indefensió és apresa, s'aprèn, no?, per les circumstàncies de la vida, també s'aprèn la variable optimisme, que és precisament la tenacitat per buscar solucions o per aconseguir els nostres objectius, malgrat els obstacles i les dificultats. Podríem dir que és tot el contrari, no? La persona optimista és la que, malgrat les dificultats, els obstacles, continua esforçant-se i tard o d'hora se n'en surt, no? El Martin Seligman diu que l'optimisme no és un tret de personalitat que naixem, tu naixes en 75% d'optimista, jo en 25 i l'altre en 100, no, és algo que la persona se treballa, que es pot aprendre. Aquesta és la bona notícia. Se pot entrenar un a ser optimista. I ell diu que ell no va néixer optimista, que va tenir que aprendre i inclús inventar-se tècniques que l'ajudessin a superar els obstacles i les dificultats del dia a dia, no? I ser optimista està estudiat que té uns avantatges importants, com són els següents, que una persona que és optimista tendeix a tenir més bon humor, a ser més perseverant, més exitosa i a tenir inclús millor salut, perquè té a veure amb el sistema immunològic. També alguns estudis demostren que les persones amb alts nivells d'optimisme, d'autoeficàcia, que no cauen en indefensió, que creuen en que poden resoldre les coses, i d'esperança, surten més amb més fortalesa davant de les situacions difícils o traumàtiques o estressants. No entren en el que dèiem abans, en indefensió. No me n'hagin sortit, doncs jo continuo esforçant-me per ensortir-me'n. No hi puc fer res. No? I a més, l'optimisme predisposa a experimentar més emocions positives i ens fa ser més eficaços a l'hora de resoldre el nostre dia a dia, resoldre els problemes. Per tant, déu-n'hi-do les avantatges de ser una persona optimista. No? Què es pot canviar? I ara posarem un exemple de que com podem canviar les creences que ens porten a ser més optimistes o més pessimistes, no? Per exemple, perquè és la base, les creences. Després llegiré dues frases, que ara feia dies que no llegien frases, que són entenedores, no? Per exemple, com expliquen els contratemps, les adversitats, quan les coses no mos van bé, los optimistes? Pues ho expliquen d'una manera puntual, no? Si he suspès un examen, he suspès aquest examen. No penso que suspendré tots els exàmens de la meva vida, ¿vale? No, una cosa concreta. Si el professor aquest i jo no ens entenem bé, i penso que en té una mica de mania, és aquest professor, no la resta de professors me tenen mania. I són, el que dic, no ho allarguen amb el temps, ho expliquen en un fet concret i moltes vegades li donen una explicació externa. És a dir, si he suspès l'examen o no m'ha anat bé el treball o la presentació o el programa de ràdio o el que sigui, és que probablement les obres del soroll de baix, al revés, el soroll de les obres de baix m'han impedit concentrar-me. ¿Vale? Ho donen una explicació, algo puntual, circumstancial, algo específic i algo que moltes vegades és una part que no depèn de mi. ¿Vale? Són les adversitats, quan les coses no em van bé.
Perfecte.
En canvi, com ho expliquen els pessimistes? Pues permanent. Si suspenc un examen, és que no sé fer exàmens i els faré malament tota la vida. Ho expliquen de manera universal, generalitzant. No és que el jefe este no li caig bé, és que tots els jefes me tenen mania. I ho expliquen des de factors interns. No és que aquell dia tingués un mal dia o avui tinc un mal dia. És que sóc un insegur, sóc un ximplet o sóc una persona que no me n'ensurto. És a dir, la manera en què ens expliquem les dificultats porta a que jo pensi, a que jo actuï afrontant, si jo penso que ha sigut un problema puntual però que jo me'n puc en sortir molt més, estudiaré pel pròxim treball o pel pròxim examen, però si jo penso que sóc una ximpleta, per a què estudiar?
Clar, no hi ha solució, no s'entra en un cercle viciós, podríem dir. Sí.
Aquí està, i amb la indefensió, que dèiem abans. No? Per tant, imagineu-se si és important canviar aquestes creences que em paralitzen, m'incapaciten, per altres que em donen, almenys, ganes de continuar esforçant-me i continuar afrontat, perquè és el que tard o d'hora farà que les coses surtin, no? I no caurem la indefensió. No? És important les creences, perquè segons el que creiem, segons com ens expliquem les adversitats o les coses que ens passen, ens fan ser optimistes o ens fan ser pessimistes. No? I hem dit que els avantatges de ser optimistes eren més que les de ser pessimistes. No? Hi ha un autor, el David Fishman, no és del Seligman, que és un escriptor i consultor de l'actualitat, que diu que cuestionar nuestras más arraigadas creencias requiere de mucho coraje, porque implica aceptar que hemos podido estar equivocados toda la vida. De vegades, quan algun, i això es veu, no?, en consulta, quan en un moment determinat hi ha una creença que em porta problemes, que em fa estar malament, que em genera estrès o malestar o insatisfacció, clar, és que tota la vida ho he fet així. I quan veus que això no és el millor per tu o podies fer-ho d'una altra manera, s'ha de ser valent acceptar que he estat tota la vida equivocada en aquesta creença concreta. No siguem pessimistes, concretem el tema. O diu, el que puede cambiar sus pensamientos puede cambiar su destino. És molt important, segons el que creiem, segons com interpretem la realitat, que no vol dir que molt la inventem al nostre gust o no veiem la part, el que diem sempre, ser optimista no vol dir com es veus la part positiva de la vida, ets capaç de veure la positiva i la negativa i afrontar-la, no? El pessimista o més veu la negativa, tampoc és objectiu, no? És dir, ser optimista no vol dir ser tonto que només ve clor bo, no.
Ni despreocupat.
Ni despreocupat, no. Però enfoco la realitat d'una manera que em permet continuar treballant, esforçant-me i en sortir-me i tirar endavant, i resistir i subsistir, si vols, a les, o sobreviure a les circumstàncies adverses, no? Molt important, no? I per últim, el Seligman, en un llibre que té que se diu L'autèntica felicitat, explica que les persones, per a sentir-nos bé, que la felicitat no depèn de variables com la sort o com los gens, no? Que la felicitat és algo que es pot cultivar, se pot treballar, de manera que si som capaços de saber quines són les nostres fortaleses, les coses que sabem fer, que se'ns donen bé, evitem caure en depressions o en emocions negatives. I ell diu que aquestes fortaleses és el que ens fa sentir bé a mi, però que a més les puc posar cara als altres, no? És a dir, si uns, jo què sé, un és molt intel·ligent i investiga pues, la cura del càncer, no ho sé, pues, bueno, ell se sent bé perquè està fent el que realment li surt de dins, la seva fortalesa, que és la investigació, però a més aportant un bé a la humanitat, no? Aquesta és l'autèntica felicitat. Menjar xocolata de tant en tant, pues sí, te pot donar un petit plaer, però si cada dia mengéssim xocolata, al final potser ja me'n cansaríem, o no ho sé. Però que l'autèntica felicitat, la duradera, és la que fa que les persones identifiquem les nostres fortaleses, allò que se'ns dona bé, que sabem fer i que pot aportar alguna cosa a la humanitat. I ella amb el llibre este de l'autèntica felicitat, que si algú li interessa és Martin Seligman, L'autèntica felicitat, editorial Vergara, és un totxo però que està molt bé. Ell diu que hi ha 6 fortaleses bàsiques, que després ne trau moltes més, allí t'ajudes a veure quines són les teves, no? I que fer allò que és la teva fortalesa pel bé de la humanitat és l'autèntica felicitat, no? I parla de 6, com les comentarem, que són la sabidoria, és a dir, les persones que se senten bé perquè tenen curiositat, perquè els agrada algun camp, alguna àrea, la investigació, la ciència, l'aprenentatge. Hi ha gent que se sent bé aprenent, cadascú del seu tema, eh? Jo sempre dic que el meu tema és molt bé, però jo de segons quins temes no passo del tema 1, jo, eh? Cadascú el seu, no? La sabidoria, aprendre, i aquest aprenentatge, posar-lo en benefici dels altres, es fa sentir bé i ajuda a la humanitat, El valor, aquelles persones que són valentes, no? Que saben en sortir-se, que tenen que tenen la voluntat de, malgrat les circumstàncies, pues, bueno, fer coses que a la millor dius que valent que ets, no? Esta valentia posar-la al bé de la humanitat. Hi ha persones que l'altra fortalesa és la humanitat i l'amor, no? Aquelles persones que es dediquen a les activitats socials positives, no? Ja no cal que te'n vagis en una ONG, que sí, que és admirable, no? Aquestes persones que gràcies a la humanitat que tenen i a l'amor fan coses pels altres, però bueno, amb els nostres del costat no cal anar, a vegades, a dir, és que se'n van anar a no sé quin país, així molt bé, però a vegades els de la vora també ho necessiten, La gent que té com a fortalesa la justícia, no? Aquesta capacitat de ser equànim, imparcial, el civisme, el lideratge, posades al bé de la humanitat. La templança és l'altra, que fa referència a l'equilibri, a l'autocontrol, a la prudència, també enfocades a la humanitat, i la transcendència, que aquí entraria moltes coses, des de la religió, la religiositat, però coses com l'espiritualitat en general, la gratitud, el perdó, el sentit de l'humor, l'entusiasme, el sentit de l'humor, per exemple, no? Aquestes persones que penso jo que és una de les coses més bones, no? Tindre la capacitat de poder fer riure o poder fer passar un bon moment als altres, per mi és una de les, ells se ho passen bé, m'imagino, I fer-ho passar bé als altres, tenint en compte com està el panorama, no? Penso que és una de les virtuts més, bueno, per mi admirables, no? A mi m'agradaria tenir aquesta capacitat de poder passar-m'ho bé fent passar-ho bé als altres, no? Però pot ser des de l'aprenentatge, des de la valentia, des de la humanitat, des de la justícia, és a dir, cadascú la seva fortalesa, aplicada en un sentit de vida que et fa sentir bé tu i que aportes alguna cosa a la societat, no? Cadascú humildament, intento des de la meva perspectiva portar alguna cosa bona, no?, a la societat sense no estic parlant de gent superimportant des del punt de vista mediàtic, perquè totes les persones des del punt de vista de ser persones ja ho som importants, no? Des de la nostra posició, el nostre granet d'arena, treballar una fortalesa que ens permeti sentir-nos bé i fer, com sempre acabem, fer sentir bé els de la vora.
Doncs perfecte, ens quedem amb aquest últim missatge. Rosa, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres una setmana més.
Un dilluns més.
I bé, ara podem avançar que d'aquí dos dilluns no estiràs amb nosaltres perquè és festiu, així que ja recol·locarem el programa i informarem també a tota l'audiència.
Molt bé, pues fins la pròxima.
Molt bé, moltíssimes gràcies.
Radio Mora d'Ebre, 87.6 FM.